Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Una lliga més a les vitrines del Club Natació Sabadell i ja en van 20 per l'equip femení, que és igual, les circumstàncies adverses que li posis davant, que gairebé mai falla. Impressionant, un cop més, la temporada que han signat les de David Palma per endur-se un triplet que pot semblar rutinari, perquè és que aquestes jugadores ens tenen molt mal acostumats a guanyar. Però no per això se li ha de restar cap mèrit, i menys quan al davant hi havia tot un Mataró, que ja fa anys que s'ha postulat com la gran alternativa a l'Astral Pool. Alguns semblen que tinguin moltes ganes que s'acabi el domini sabadellenc, però enguany tampoc ha estat. La festa, també s'ha de dir, no va ser completa perquè el masculí no ha pogut destronar en el seu cas el dominador del waterpolo estatal, l'Atlètic Barceloneta, però també és per aplaudir dempeus com han competit de tu a tu contra l'hegemonia marinera els homes de Quim Colet. A la segona part del programa, el waterpolo serà protagonista de l'Hotel Suís, però abans hem de parlar del centre d'esports, de molt futbol en general, perquè també hi ha hagut èxits molt destacats en clau local en un cap de setmana per emmarcar. És 22 de maig, dilluns, encetem l'última setmana d'Hotel Suís de la temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Onzena Eurolliga de bàsquet pel Real Madrid després d'imposar-se a la final a Olympiacos 79-78. Una cistella de Sergi Llull a 3 segons del final va donar un nou trofeu als blancs. A l'equip de futbol, en canvi, la derrota 1-0 a Mestalla contra el València va passar en un segon pla amb un altre incident amb Vinícius. Es va encarar amb el públic local, va amenaçar amb abandonar el terreny de joc denunciant insults racistes des de la graderia, un fet que ha provocat moltíssima polèmica fora també dels terrenys de joc, i finalment Vinícius va ser expulsat en vermella directa per una agressió a Hugo Duro. Balsàmica victòria de la seva banda de l'Espanyol, 1-2 a Vallecas. L'equip de Luis García continua en descens, però ara a un punt del Getafe, que és el conjunt que marca la salvació a primera divisió. I primera derrota del Barça femení en Lliga en 2 anys, després de caure 2-1 contra el Madrid Club de Futbol Femenino, tot i el gol d'Alexia Putellas el dia que tornava de la greu lesió. Ídol al món de l'arbitratge per la mort als 80 anys i víctima d'un càncer de Victoriano Sánchez Arminio, qui va ser president del col·lectiu arbitral. La seva figura havia estat vinculada al cas Negreira recentment i també havia estat imputat per un cas de desviació de fons d'Àngel Maria Villar, expresident de la Federació Espanyola. Això fora de la ciutat i aquí a casa.
Què es comenta a la recepció?
Farem tot el post de la Unió Esportiva Cornellà Centre d'Esport Sabadell amb les millors declaracions del tècnic Miquillador i també d'Àlex Gualda. Parlarem de l'ascens del Mercantil a Divisió d'Honor Juvenil, el cas i ascens del filial del Centre d'Esports a Superliga Catalana, com dèiem, del 20è títol de Lliga de l'Astral Pool femení de waterpolo, o de l'eliminació del Natació Sabadell de futbol sala del play-off d'ascens a segona.
L'actualitat de la primera ref.
Gairebé tot per decidir el grup 2 a l'última jornada. Només s'han resolt algunes coses en aquesta penúltima setmana de competició. Osasuna Promeses ja no té opcions de play-off, la classificació segura per la Copa del Rei del Múrcia i les salvacions matemàtiques de Nàstic, Intercity i Alcoyano. Però falta saber qui pujarà directe a segona. La Morevieta és líder amb 68 punts i l'Eldense encara té opcions sent segona amb 66. El Castellón té plaça assegurada de play-off, però tant pot acabar tercer, quart o cinquè. Hi ha dos llocs per confirmar en aquest play-off del grup 2 que es jugaran tres equips, Sanse, Barça Atlètic i Murcia, qui ara mateix es quedaria fora. La Copa es darà entre SDL, Nàstic, Sabadell i Intercity. I la permanència se la jugaran 5 equips amb 2 places de descens en joc. La Nucía, Numancia, Cornellà, tots 3 ara mateix salvats, Real Unión i Atlètic Balears. I atenció, perquè l'última jornada hi ha 2 duels directes, Numancia-Cornellà i Real Unión-La Nucía. I el grup 1, per increïble que sembli, encara està més emocionant la cosa. Racing de Ferrol i Alcorcón es jugaran l'ascens directe a segona. Celta B i Linares, l'última plaça de play-off. Però molta atenció al descens. 9 equips, insisteixo, per 3 places. La Culto té 45 punts, hi ha 4 conjunts empatats amb 44 3 amb 43, entre ells Fuenla i Sanse, que baixarien ara mateix a segona federació, i amb 41 està la Balona, gairebé condemnada a aquest descens, però encara amb opcions de sortir del perill.
La notícia curiosa.
Ho llegim a extenso inglès. Sheffield Wednesday anunció en sus redes que necesitan encontrar la máscara protectora de Lee Gregory, ya que se perdió en los festejos y no llegan con el tiempo a conseguir otra antes de la final. Unes hores després, això sí, es confirmava que havia aparegut aquesta màscara del futbolista d'un Sheffield Wednesday que l'altre dia li va aixecar un 4-0 al Peterborough a la tornada de les semis del play-off per pujar a la segona anglesa.
De quin partit no estarem pendents?
Copa de Noruega, avui a les 6 de la tarda, Follo contra Kielces.
I a les xarxes socials.
La sabadellenca Eva Olid dient a Twitter: bona ocasió per jugar al nostre últim partit de Lliga davant de 15.822 persones, contenta de veure com creix sense límits el futbol femení de la nostra Lliga, i tot adjuntant una fotografia de Celtic Park on es va jugar el duel de la Premier League d'Escòcia entre el Celtic i el Hearts, l'equip que dirigeix Olid. 2-0 va ser el marcador final. També ens quedem amb un tuit de Nico Hemeroteca: avui fa 35 anys del darrer partit del Sabadell a primera, aquella derrota 2-0 contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Kenneth Brille.
L'enquesta.
Teniu temps fins les 2 del migdia per escollir per vosaltres qui va ser el millor del centre d'esports a la derrota 1-0 contra la Unió Esportiva Cornellà, com diem a l'RC d'Estàdio. Ho podeu fer a Twitter amb l'etiqueta MB-P946 fins les 2 del migdia.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Per sobre de la 1 del migdia obrim l'última setmana de la temporada a l'Hotel Suís, i ho fem després d'una derrota del Centre d'Esport Sabadell per 1-0 contra el Cornellà, que ha complicat aquestes opcions de classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei, però tot i això es mantenen vives aquestes possibilitats en una última jornada en què tots preveiem que el Sabadell tindria coses en joc. El que no intuïem és que seria per entrar a la Copa i no pas per haver de rubricar la permanència, que ja es va fer la setmana passada. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
No sé quines sensacions et va deixar aquesta derrota 1-0 contra el Cornellà. Es va trencar aquesta bona ratxa que duia l'equip de Miqui Lladó, que va donar, doncs, com diem, aquesta permanència ja de forma assegurada la setmana passada amb el triomf contra la Nucía. Sí que és cert que hi va haver aquest punt d'atenció, jo crec que l'equip es va mostrar competitiu, però no sé si va deixar aquest regust de dir si el Sabadell encara s'estigués jugant la permanència, potser hauríem vist fins i tot una versió una mica més millorada.
Sí, jo crec que sí. O sigui, estic segur que no hi hagués hagut de rotacions, i amb això no estic ni molt menys assenyalant aquestes rotacions com a responsables ni causals d'aquesta derrota, però és evident que al final, perquè se mantingui, va jugar amb intensitat el Sabadell? Sí, va jugar amb intensitat. Va jugar amb tota la intensitat que... No, segurament no, perquè aquí entro ja més en un factor, crec jo, psicològic, mental, que no pas esportiu. És a dir, tu al final no vas amb aquella intensitat que requereix realment quan t'hi estàs jugant la vida. I això en què es nota? Doncs en els xocs, en les pilotes dividides, en aquells enfrontaments de l'1 contra 1, en estar realment al 100% focalitzat en quan has de fer una rematada o quan has de refusar una pilota. Aquests petits detalls que no es noten o que no són molt perceptibles en el moment del partit, si ho vas analitzant, dius... Hosti, al final el Cornellà va ser millor que el Sabadell? No va ser millor que el Sabadell. Va tenir més ocasions el Sabadell que el Cornellà? Bé, la cosa va estar bastant equilibrada, perquè al final va haver-hi dues intervencions molt bones de Sergi Puig que van evitar que la derrota quedés més tancada per l'equip de Gonzalo Riutort, però també va tenir el Sabadell les seves. Per tant, jo aniria a aquests petits matisos que deixen, doncs, quan tu mentalment, torno a dir, saps que el que t'estàs jugant, per més important que ho pugui ser o ho pugui semblar, no és tan transcendent com pot ser un ascens de categoria o com pot ser, en el cas del Cornellà o el Sabadell fa una setmana enrere, un descens de divisió.
Això t'ho va dir, que al final, clar, al davant tenies un equip que sí que s'ho jugava tot en aquesta penúltima jornada, que de fet l'equip de Gonzalo Riutort encara haurà de rubricar la permanència en el darrer compromís que tenen contra el Numancia Los Pajaritos aquest pròxim dissabte, i aquest punt d'intensitat potser sí que el tenia el Cornellà, o com a mínim aquesta necessitat, moltes més urgències que no pas el Sabadell, de sumar els 3 punts. Una derrota, Sergi, això sí, i després, si sembla, farem els números, que tampoc són gaire complicats, i ja sé que tu tampoc no ets,
no,
molt...
No, aquests els entenc...
No ets molt amant dels números?
Sense haver de trencar-me molt el cap, aquests els capto ràpid. Els d'aquesta vegada, com de fàcils han de ser perquè jo els hagi captat a la primera.
Després hi entrarem, però com diem, al final, les opcions d'entrar a la Copa del Rei es mantenen vives, és veritat que s'han complicat una mica més, però potser et diria que és la millor de les notícies, que al final el Sabadell arribarà jugant-se alguna cosa en aquesta última jornada.
Sí, i que el pitjor de tot plegat és que un dels rivals que té el Sabadell en aquesta lluita per la Copa, perquè ens entenguem, s'enfronta contra un rival que no s'hi juga res, com li passa al Sabadell. És a dir, Osasuna Promeses no s'hi juga res, vindrà aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta sense cap mena d'objectiu, més enllà de l'honor, l'orgull, el que tu vulguis, a l'acabar bé, a l'acabar amb un bon sabor de boca, però ja, fins aquí, no té res en joc. I un altre dels rivals d'aquesta plaça de Copa del Rei, com és el Nàstic de Tarragona, també s'enfronta a un conjunt, en aquest cas l'Alcoyano, que des d'aquesta setmana, per allò de la combinació de resultats, també té la feina feta. No arriba a la Copa, ja no pot caure el descens, per tant, els alacantins arribaran al nou estadi amb la feina feta. I per mi pot ser el pitjor dels escenaris, perquè l'altre rival en qüestió, la Societat Deportiva Logroñés, tot el contrari, s'enfronta a un Atlètic Balears que s'hi juga la vida. Però bé, després repassem més a fons aquesta combinació que, com dius, no té molta història.
Després hi entrem...
Hi ha Copa i hi ha objectiu. Per tant, aquest últim partit té aquest punt d'al·licient més enllà d'acabar bé i d'acabar, com deia abans, amb un bon sabor de boca.
Dit això, si el Sabadell hagués guanyat a l'RCD Stadium, doncs hauria depengut de si mateix per entrar, sí, a la Copa del Rei. Però es va trencar aquesta bona dinàmica de resultats de les últimes setmanes, com dèiem, de l'equip arlequinat, i tot pel gol que va marcar Sergi... Sempre, jo crec que sempre que ens enfrontem a un jugador que ha passat per les files del Sabadell, sempre tens aquest temor, Ja veuràs, arribarà el gol d'Àlex. Doncs aquest cop sí que va arribar el gol d'Àlex, d'Alfred Planas, en aquest cas.
I té nassos la cosa, perquè em sembla que ho repassaves tu en el directe. 2 gols, sí, aquesta temporada amb la Unió Esportiva Cornellà, cap gol en la seva etapa com a jugador del Sabadell. Bé, aquestes coses que passen, doncs el de Canet va veure porteria i va acabar certificant la victòria pel seu equip, que, dit d'una altra manera, ja sé que la Unió Esportiva Cornellà ens importa relativament poc, encara sort que els de Gonzalo Riutort van guanyar, perquè si no sí que se'ls hi presentava un complicat calendari i una situació realment complicada, veient com ha acabat quedant la jornada d'aquest grup segon. Però bé, quedava a preguntar-se moltes coses. A banda del gol d'Àlex, que es veia venir, hi havia dues opcions, que marqués Alfred Planas, que marqués Ramon Folch, ho va acabar fent el més jove dels dos, ho deixarem així, amb la pregunta que, evidentment, també se li feia miquillador al final del partit. Havia jugat a l'equip destensat, havia jugat l'equip sense cap punt d'ambició, havia jugat l'equip, doncs, relaxat fins i tot després d'assegurar la permanència una setmana abans. Doncs bé, per miquillador, traient els primers minuts, l'equip havia estat a un bon nivell.
Ha començat una mica freds, potser avui, i ho hem parlat a la mitja part, que són coses de les que hem d'aprendre i intentar tenir sempre l'atenció competitiva que requereixen els partits. No és que ens hagi faltat atenció competitiva, però sí que m'ha faltat una mica més del meu equip avui en els primers minuts.
En els primers minuts li havia faltat una mica més del seu equip. A miquillador, un miquillador, Sergi, que va presentar alguns canvis importants a l'onze inicial, sobretot a la porteria, amb l'entrada de Sergi Puig que comentaves en el lloc d'Adrián Ortola. Per la resta, jo a les xarxes he llegit algunes crítiques sobre aquest onze pel qual va apostar miquillador. Tu veus l'onze i és veritat que potser no estaven jugadors com Sergi Altimira, no estava Alberto, no estava el Chino Astals, que en el directe ho comentaves, em sembla tu, Sergi, que potser et faltava, no?, el premi, sí, per ell, per aquesta temporada que estava signant també. Però home, juga Dan Gurdiel, que al final ha estat lateral dret titular durant moltíssimes jornades, juga Àlex Gualda, molt reclamat sempre el futbolista basc perquè tingués més protagonisme i va ser titular i ho pot ser en aquest Sabadell, va jugar Sergi García, que és veritat que amb tots aquests contratemps doncs no ha tingut el protagonisme que volia, però se l'esperava que fos un futbolista important. És a dir, al final, rotacions sí, canvis importants sí, però jo crec que hi havia jugadors prou importants com perquè el Sabadell es mostrés competitiu des del minut zero.
Aquí és el principal debat que va generar per mi el partit en si mateix, i segur, estic convençut, que aquest vespre el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri donarà molt de si a aquesta història, perquè evidentment hi ha opinions per tots els gustos. I aquí és on veig més la part del debat, no? De dir, part de l'aficionat no dic tots, però dels 600 que van anar a l'estadi, segurament una àmplia majoria, crec, vamos, parlo així una mica a l'engròs, que sempre fa lleig, anàvem la il·lusió, o anàvem tots amb la il·lusió de la Copa. Per tant, què penses en el moment que veus l'alineació? Per què hem de fer canvis? Si la cosa està funcionant, ens estem jugant la Copa, per què ha d'haver-hi canvis, per què ha d'haver-hi rotacions? No estan justificades, parlo sempre des d'aquesta perspectiva de l'aficionat, del soci, de peu, de carrer. Veus l'altra perspectiva, que és la de l'entrenador i la de gestionar grup. I aquí és on hi ha el debat, no? Era el moment per gestionar grup i per dir, bé, doncs Àlex Ualda, com dius tu, per posar noms, que sempre fa lleig, però era el moment, per què no? Sergi García surt d'una lesió, surt d'aquesta apendicitis que l'ha tingut dos mesos llargs, gairebé tres, fora del terreny de joc, que vagi agafant minuts. El tema de la porteria ho vèiem des de principi de setmana gairebé i el mateix divendres ho confirmava el Miqui Lladó en roda de premsa. Això, gestionar grup, no? Jugar una miqueta amb totes les peces, donar aquests premis. Jo parlava dels Ginostals, i ho reitero, més com a premi, valgui la redundància, per ell mateix, no? De dir, bé, aquest nano, que s'hi ha trencat la cara en els moments més complicats, arriba al millor escenari possible, potser, d'aquesta temporada, que és un estadi de primera dels bons, com és l'RCD Stadium, i no tindrà l'oportunitat de ser titular. Però després entra aquesta altra base, no? la de la rotació. Per mi, el dubte o el debat s'anul·la, per dir-ho així, i cadascú que pensi el que vulgui, evidentment, només faltaria, des del punt de vista del que deies. Era competitiu o no era competitiu aquest 11? Per mi l'era. Per mi l'era. Era un 11 que en qualsevol altra circumstància, a la jornada 13, l'haguessis donat per molt bo. O sigui, si tu a la jornada 13, i no sé quin era el partit, anem al camp del Real Unión, tiro de memòria, evidentment...
No era, però...
Falla segur. Sí. Si a tu et diuen que no tenim Ortola encara i ha de jugar Sergi Puig, ho entens. Si et diuen que el lateral dret en lloc del Ginostals, que encara no l'havien provat en aquesta posició, ha de ser Adán Gurdiel, ho compres. Que jugar Sergi García ho haguéssim comprat com una cosa, dintre de tot, normal. I potser la que més ballava, per dir alguna cosa, però veient el rendiment del basc, no hi ha molt a dir, és la d'Àlex Ualda. La resta, torno a dir, era un 11 que si ara agafem l'11 del Sabadell de la jornada 13 i poses aquests 4-5 tios, amb respecte, jugadors, que van entrar per sorpresa, entre cometes, a l'11 titular, tu no posaries les mans al cap, diferent encara que em digués, no, és que va jugar... no sé, fa molt lleig, Vladis, que encara no havia jugat cap partit, tu, l'hem posat de titular, Dieste, que fa 8 mesos de titular, et diria, home, doncs sí, potser canta una mica, no? Però bé, en tot cas, són debats, i aquí ja no em vull avançar el que pugui passar aquest vespre, que ja intueixo que pot anar a calentar la cosa per aquesta bassa.
Ja que tu avui no hi vas al tribunal preferent, com a mínim la teva opinió més o menys...
Sí, la podeu fer servir, si el Pau Vituri que està escoltant això ho vol fer servir, ho pot fer servir, li regalo. Més enllà d'això, li preguntaven també a Miqui Lladó per aquesta circumstància, perquè és evident que era el més discutible, no? Aquests canvis, aquestes rotacions, res... Ho vam escoltar en directe, anem a escoltar algun altre cop a Miqui Lladó donant la seva explicació del perquè d'aquests canvis, d'aquestes rotacions.
Ho hem parlat, crec que avui era doncs, intentar jugadors que durant l'any han merescut més oportunitats que la tinguessin d'inici, amb d'altres casos que no han tingut la continuïtat doncs, perquè hi siguin, per tenir el màxim d'efectius probablement també per l'últim partit i poder triar doncs, el millor 11... I ho havíem parlat, allò dels canvis a la mitja part, no simplement per rotar, però sí que la idea avui era utilitzar-los els 5 i 3 d'ells doncs, que fessin que es partissin minuts, 45, i no ha sigut per un tema de rendiment.
Parlant d'aquest triple canvi, també, que no diré que va sorprendre, però sí que també es podia intuir com un missatge de no m'agrada gens la primera part, així que introdueixo aquest triple canvi quan van entrar el Sergi Altimira, el mateix Ginostals i Marc Vargas, correcte. Però bé, sí, va haver aquest triple canvi, però Miqui Lladó no ho atribuïa a aquesta falta de rendiment dels jugadors que estaven a la primera part, tot i que sí que reconeixien el tall que escoltàvem abans, que li faltava una mica més del seu equip en els primers 45 minuts.
Que consti que estava parlat. És a dir, havíem parlat amb gent del cos tècnic precisament quan va sortir l'11 i ens van dir, però tranquils, que a la mitja part, i no havíem vist encara la primera part, ens van dir, tranquils, que a la mitja part hi haurà de rotació un altre cop. Per tant, jo crec que és una qüestió més de repartir minuts, agradi o no agradi, aquí per això dic que el debat és molt llarg, però és més una qüestió d'aquestes dues jornades, amb la feina realment necessària feta i sense renunciar al 100% a la Copa, perquè és un carmelet que tens aquí, anem a repartir minuts i anem a donar les oportunitats una mica a aquells que per les circumstàncies de la temporada no n'han tingut, però torno a dir, el debat és molt extens i segurament amb l'emprenyament que portàvem, o no, després de perdre contra la Unió Esportiva Cornellà, si això hagués acabat amb empat o amb victòria, ara no li estaríem donant tantes voltes a les rotacions i ho donaríem per molt bo, com tot en el futbol. Al final el resultat és el que fa que te'n vagis enfadat o no, més enllà del que hagi jugat l'equip, de les oportunitats que hagi tingut o del bon moment que hagi tingut cadascun de les peces.
Doncs sí, hem escoltat a Miqui Lladó i ara aquí podem escoltar Sergi, és precisament un d'aquests jugadors que va ser titular, que en les últimes jornades no ho estava sent, com és el mateix Àlex Gualdà.
Sí, i com deies tu, un dels més reclamats, com a mínim si fem cas a les xarxes socials, que no són tampoc un reflex fidel del sentiment general, però sí que són una, com a mínim un tast de per on poden anar una mica als aires. Àlex Gualdà, parlant precisament d'aquest segon temps que havia fet l'equip, d'aquesta segona meitat de l'equip que ho va provar fins a l'últim segon de mirar d'empatar com a mínim aquest partit, i amb un element que després espero que em deixis parlar també una miqueta, que va ser el de l'arbitratge. Pot sonar plorera, una ploradeta de tant en tant també va bé, però en aquest cas, Àlex Gualdà també assenyalava aquí al gallec, a Pastoriza Iglesias, com part de la història.
El segundo tiempo pues ya se ha visto que también hemos tenido nuestras opciones, que hemos atacado todo en todo momento, lo hemos intentado, también no nos ha ayudado pues el tema del árbitro con las faltas, que había unas cuantas a nuestro favor que no ha pitado, y al contrario pues diría que ha pitado todas y nos ha hecho perder pues ese ritmo y ese estar en el partido, pero bueno, en líneas generales lo hemos intentado hasta el final y bueno, no ha podido ser.
Pastoriza Iglesias, l'àrbitre fa 4 anys de la salvació a Olot, va passar més aviat desapercebut aquell dia, dissabte ens va desesperar força. Jo crec que l'anàlisi d'Àlex Gualdà era força encertat, és a dir, que al final l'àrbitre, crec que podem dir que no va incidir directament o clarament en el marcador, però sí que en no diem alguna acció puntual, no, en força accions puntuals, Sergi, crec que va estar perjudicant des del principi fins al final del partit, et diria, el Sabadell.
Mira, faré meves unes paraules d'algú que en sap de futbol, però que com no m'ha autoritzat a dir-ho, però no diré el seu nom, però que és una persona molt valorada en el món del futbol de Sabadell, i no especialment per ser arlequinat que ho és, però no destaca per això només. Em deia, un arbitratge que et pugui treure de polleguera no és aquell que et roba 2 penals, sinó aquell que durant 90 minuts et va minant la moral. Doncs jo crec que el de Pastoriza Iglesias aniria en aquesta segona vessant. Va haver una acció molt polèmica o molt destacada, com unes possibles mans dins de l'àrea del Cornellà, o més que possibles mans dins de l'àrea del Cornellà, però ja no em fixo en això. Com dius, no va ser determinant per anul·lar 3 gols, per donar 2 gols en fora de joc, o per... No. Per mi el que va treure de polleguera, o ens va treure de polleguera alguns, incloc a bona part de la plantilla del Sabadell, és aquest arbitratge de gota malalla, que va caient, i que cada cop va caient, o tens la impressió de que va caient sempre d'un mateix costat. Fins al punt que vam fer la broma en directe de dir, aquest home, el dia d'Olot, tenia clar qui s'hi jugava alguna cosa i qui no, i ja està. I crec que aquí... Cornellà dissabte també tenia clar qui s'estava jugant alguna cosa important i qui no li venia d'aquí la festa. Ja està. Això, o que no va tenir una bona tarda, que també podria ser, o que va estar encertat i nosaltres no li vam saber interpretar aquest encert, però la veritat és que la sensació des de fora, i pel que sentim també des de dins en algun moment, va ser una miqueta d'això, d'aquesta goteta que va fent, que va mimant i al final que ves el got.
Sí, va estar encertat, com diu Sergi, nosaltres no li vam saber trobar el què, i l'afició arlequinada desplaçada a Cornellà tampoc. Tres minuts pel punt de 2:15. Jo crec que va ser la millor imatge durant, anava a dir els 90 minuts, però no, més de 90 minuts en aquest Cornellà-Sabadell de la penúltima jornada de Primera Federació. Unes 600 persones desplaçades des de Sabadell cap a Cornellà. Ja sé que el trajecte no és dels més llargs, ni molt menys, que l'RC d'Estadium convida com de majestuós és aquest escenari, perquè la gent també el vagi a visitar. Però vaja, Sergi, veure el formatget, aquell del córner, ple, a vessar de seguidors arlequinats, va ser una de les grans estampes que ens va deixar el dissabte al vespre.
Sí, va ser el desplaçament més majoritari, no? Més multitudinari d'aquesta temporada. Teníem els precedents més propers, per dir-ho així, de Tarragona i del Johan Cruyff davant el Barça Atlètic. però el de Cornellà va superar-ho amb escreix, eh? Final de temporada, equip salvat, encara amb la Copa en joc, i crec que entre una cosa i una altra, com dius tu, sumant-li que l'espectacle de l'escenari encara ho feia tot més gran, doncs va fer que l'afició del Sabadell s'hi desplacés amb molt bon número a veure aquest partit davant el RCD Stadium, i de fet va ser un dels aspectes més comentats en el postpartit per part dels protagonistes, tant per part de Miquel Lladó primer en sala de premsa com posteriorment per part dels jugadors, en aquest cas Àlex Gualda, que és qui va parlar davant dels micròfons de Ràdio Sabadell, però era un sentit general, aquell mal cos que s'havia quedat, no? Aquella sensació agra de dir, ho teníem tot de cara i podíem haver brindat una última alegria a domicili a l'afició, i a més avui per agrair de manera especial aquests 600 llargs que van venir a l'RCD Stadium, i s'havien quedat els jugadors doncs amb aquest mal sabor de boca, torno a dir, de no haver pogut acabar d'agrair o acabar de correspondre aquesta alegria i aquesta satisfacció. Comencem per Miquel Lladó, precisament fent èmfasi en això que estem parlant, no? Un punt de tristor de no haver pogut brindar a l'afició del Sabadell doncs una victòria per acabar d'alegrar el que era un desplaçament massiu una vegada més de la parròquia del Centre d'Esports.
Sempre que ens venen a animar i venen aquesta, no, amb aquests números i ens donen aquest suport, doncs queda el punt agredol si no pots brindar-los una victòria, no? Però bueno, crec que l'equip ha intentat respondre a la segona part, ha perseguit el marcador doncs, amb determinació, hem intentat empatar, hem intentat atacar, hem intentat buscar la manera i hem tingut, la veritat, alguna ocasió. És cert que ells en alguna contra doncs també podrien haver marcat, però bueno, estic satisfet amb els segons 45 minuts de l'equip, no amb els primers minuts de partit.
I un més, Àlex Gualda, en aquest sentit també, com a portaveu en aquest cas del vestidor, dolguts també per no haver pogut donar una alegria a l'afició que tant s'ho mereix al llarg de tot l'any.
El segundo tiempo pues ya se ha visto que también hemos tenido nuestras opciones, que hemos atacado todo en todo momento, lo hemos intentado, también no nos ha ayudado pues el tema del árbitro con las faltas, que ha habido unas cuantas a nuestro favor que no ha pitado, y al contrario pues diría que ha pitado todas y nos ha hecho perder pues ese ritmo y ese estar en el partido, pero bueno, en líneas generales lo hemos intentado hasta el final y bueno, no ha podido ser.
Bé, doncs aquest no era el fragment de...
Era una altra vaguada,
sí, de l'altre cop de l'arbitratge, que ja ens havia quedat força clar que no li havia convençut l'actuació de Pastoriza Iglesias, però bé, també deia Àlex Gualda, que estava dolgut per no haver pogut dedicar aquesta victòria a l'afició i que s'havia quedat, vaja, al·lucinat també de tot el suport i els càntics al final del partit, amb aquella imatge doncs, de tota la plantilla i cos tècnic acostant-se cap a aquest formatget, amb aquesta comunió tan característica entre l'equip i l'afició del Centre d'Esports. Un servidor també està trist perquè el Sabadell no guanyés a l'RCD Stadium, però un servidor també està agraït de no haver de fer molts números i treure la calculadora de possibles triples, quàdruples, quíntuples empats, etc, per veure quines opcions té el Sabadell de fer la Copa
el
del Rei.
El Sergi Parc del grup 1 està avui... No és que s'hagi quedat sense cabell, és que ja està buscant la perruca per posar-se-la.
Com agraeixo no estar ara mateix a Ràdio León amb la cultura leonesa o amb qualsevol dels equips involucrats al grup 1, perquè, mare meva, quin cacau hi ha a l'altre grup, amb 9 equips involucrats per 3 passes de descens. Però vaja, tornant al grup 2, avui et deixaré tu, Sergi, que facis aquests números que són, la veritat, força senzills d'entendre per veure quines possibilitats té el Sabadell d'entrar a la pròxima edició de la Copa del Rei.
Fins i tot no ho he de fer amb els dits, que ja s'agraeix que no hagi de sumar amb els dits jo. Passa tot molt ràpid i molt fàcil d'entendre per tothom. El Sabadell ha de guanyar sí o sí, no li queda un altre. Ha de guanyar sí o sí el seu partit davant l'Osasuna Promeses. És allò, imprescindible, i no hi ha cap més escapatòria. I a partir d'aquí, què ha de passar? Doncs que ni el Nàstic ni la Societat Deportiva Logroñés guanyin. Val que empatin, val que perdin, evidentment. No han de guanyar, cap dels dos, A més, han de ser els dos. Només que un guanyi, s'acaben les opcions del Sabadell, partint de la base que ha de guanyar. Què dèiem abans? Que la SD té un partit complicat, evidentment. Jugar contra l'Atlètic Balears, que s'hi està jugant la vida. Però la vida, per no baixar de categoria. De fet, els balearicos ho tenen prou complicat per la combinació de partits que hi ha. Què passa també? El que dèiem, que el Nàstic de Tarragona, home, té un partit d'aquests on l'Alcoyano, el rival, al igual que és una promesa, com dèiem abans, no s'hi juga res. Per tant, guanyar sí o sí, i que sí o sí no guanyin els dos, ni Nàstic ni SD Logroñés. Doncs per mi, Guillador, això no és una carambola tan complicada, es pot donar.
La intenció és no fallar i no és una carambola gens remota. La SD ha d'empatar, el Nàstic ha d'empatar contra un rival, l'Alcoi, que s'ho juga tot. La SD contra un rival que es juga a mantenir la categoria, i nosaltres hem de guanyar a casa contra un equip que no s'hi juga res, però evidentment que voldrà guanyar. Per tant, no és una carambola gens remota.
Però, vaja, que deia que confiava en aquestes possibilitats, sobretot, Sergi, pel que comentaves, de l'Atlètic Balears, que s'està jugant la salvació, que és veritat que l'Alcoyano, doncs, tot i no haver fet la feina en la penúltima jornada, doncs, per tots els equips que hi ha per sota i pels duels directes que hi ha, doncs, finalment l'equip de Vicente Parras continuarà un any més a la categoria de bronze. Per tant, potser aquest és el factor més complicat, el del Nàstic Alcoyano, i a més el partit es juga al nou estadi, així que bé, en tot cas serà una tarda de transistors, Sergi, el dissabte al vespre, si no m'equivoco, a la mateixa hora serà el partit,
sí,
que l'última jornada.
A 7:45, un altre cop, ens hi tornem a posar dissabte. De fet, l'equip demà tornarà a la feina, avui han tingut dia de descans, igual que ahir, per tant, demà comencen a preparar aquesta cita davant l'Osasuna Promeses, demà tornaran als entrenaments. Tindrem protagonistes a l'Hotel Suís? Jo només dic que tots els dies són importants, però demà podem passar una molt bona estona, i no donaré més pistes, avui no puc donar més pistes, però passarem una molt bona estona amb tres protagonistes de cop. I per la resta, com dius, el partit 7:45 de la tarda de dissabte, per tant, des de les 7, això sí, amb papers canviats, va. Això ja... Ja en parlarem.
Quantes sorpreses, mare meva!
Ja en parlarem. Ja,
per cert, Sergi, demà riurem amb aquests protagonistes, o serà una cosa seriosa?
Segur, que passarem una bona estona.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I també tindrà coses en joc a l'última jornada el filial del Centre d'Esports, en el seu cas, per ascendir a la nova Superliga Catalana. No van poder certificar la fita als de Marnomen aquest passat cap de setmana, bàsicament perquè depenien d'altres resultats, però gràcies a la victòria per la mínima 2-1 contra l'Igualada, ho tindran a les seves mans en el darrer compromís de la temporada a Primera Catalana. El Sabadell B, doncs, va fer els deures a la nova Creu Alta, com diem, però això sí, havent de remuntar el partit, perquè els de la Noia es van avançar ben aviat, al minut 6, però Piti Belmonte es va erigir en l'heroi arlequinat marcant l'empat just abans del descans i el segon gol en el 56 en dues accions des de la frontal de l'àrea. Marc Nomen, el tècnic, es felicita per haver aprofitat a la perfecció l'oportunitat d'haver guanyat el Temple.
Les sensacions són molt bones, haver pogut jugar a la nova Creu Alta al nostre Temple ha sigut una experiència boníssima i haver-ho pogut pues arrodonir amb una victòria, doncs millor que millor. Jo crec que ha sigut un partit que hem començat de menys a més, però al final entre els tres punts acabant dominant bastant en l'equip rival.
I a tot això, Vladis va tornar a jugar a la nova Creu Alta, però aquest cop per donar un cop de mà al filial. Dissabte el teníem a l'RC d'Estàdium disputant els minuts finals amb el primer equip i ahir era titular a Primera Catalana.
Al final es nota la diferència. Ahir va ser un partit molt complicat que al final no vam aconseguir la victòria i doncs molt content per la victòria d'avui i de posar, bueno, en mèrit de tot l'equip, no només meu, òbviament, de posar l'equip en quarta posició i sobretot a la Superliga.
I ara sí, veurem si Vladis torna a anar convocat aquest cap de setmana en el decisiu duel contra la Pirinaica a domicili. El Sabadell ben tindrà prou amb un empat per assegurar estar entre els 5 primers i en el pitjor dels casos acabaria 6è amb la incògnita de veure si hauria de jugar o no una eliminatòria per pujar a la nova Superliga.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. You know.
Era el moment en què l'àrbitre xiulava al final del partit al Municipal Joan Murtró i el Club Esportiu Mercantil es convertia en nou equip de la Divisió d'Honor Juvenil. L'equip que dirigeix Marc Xalabarder en tenia prou amb un punt a l'última jornada de Lliga Nacional per ascendir de categoria, però els graciencs ho van aconseguir imposant-se per 2-1 al Cornellà B, que ja no s'hi jugava res. Un gol de cap de Miguel Expósito als 15 minuts de joc i un de Gerard Torres de contraatac a la mitja hora van permetre als mercantilistes controlar absolutament el partit. Només a les acaballes del maig, amb el gol del Cornellà, els blaugrana van veure perillar l'objectiu, però amb el xiulet final van esclatar d'alegria i el Joan Murtró es va convertir en una autèntica festa. L'autor del primer gol, Miguel Expósito, admetia que l'equip desitjava molt aquest ascens.
Estoy muy contento porque esto lo llevábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque era nuestra ilusión que teníamos durante esta temporada y la verdad que ahora al acabar ha sido un orgullo formar parte de este equipo y estoy muy contento.
L'equip deixà d'aconseguir així el segon ascens de manera consecutiva després del que va assolir la temporada passada de preferent a la Lliga Nacional. Expósito assegura que l'ascens no era el principal objectiu a principi de temporada.
Al principio de temporada no teníamos este límite, por así decirlo, pero al avanzar los partidos nos hemos dado cuenta de que podíamos hacerlo y lo hemos hecho.
I la pròxima temporada, Divisió d'Honor, el Mercantil es veurà les cares amb equips de renom com el Barça, el Girona, el Mallorca, i també es trobarà amb el juvenil del Centre d'Esport Sabadell, per la qual cosa la temporada vinent hi haurà un derbi sabadellenc a la màxima categoria del futbol formatiu. Des de la temporada 94-95, que els dos equips no coincidien en aquesta Divisió d'Honor. Al final d'aquest enfrontament, que va donar l'ascens a l'equip de Marcel Abarder, l'Oriol Ferran va poder conversar precisament amb el tècnic dels Blaugrana.
Bé, doncs estem amb Marc Chala després de la victòria per 2-1 del Mercantil contra el Cornellà, que suposa l'ascens a Divisió d'Honor Juvenil. Bon vespre, Marc. Primer de tot, com has viscut el moment del xiulet final?
Si dic la veritat, encara no m'ho crec. Si me'n faig creus, encara que haguem estat capaços, no?, d'assolir una fita de tal magnitud. Sí que és veritat, no?, que durant tota la temporada estàs vint allà, però, ostres, un cop ha pitat l'àrbitre al final és com una sensació estranya. Òbviament, molta felicitat, perquè moltes vegades en aquesta vida fas molt bona feina i de més, però a vegades no tens un resultat final, no? Aquest any, doncs, s'ha donat. O sigui, més enllà de fer molt bona feina, hem estat capaços de tenir premi final. Llavors, bueno, molt, molt content, molt satisfet pels nanos, que s'ho mereixen tot, la veritat.
Del partit d'avui, la primera part, de seguida us ficava amb el 2-0, bueno, el descans en 2-0. Ha sigut més fàcil del que tu creies que seria aquest partit, o sabent que el Cornellà ja no s'hi jugava res, sabies que seria un partit on la intensitat marcaria el resultat?
No, o sigui, crec que el partit ha estat molt igualat, o sigui, ens hem posat 2-0, però realment ells han tingut control, han tingut domini i han tingut ocasions, o sigui, nosaltres hem tingut dues i hem estat capaços de fer-les, no? Que, ostres, potser és el que ens va faltar a Gavà, no? Tenir aquesta personalitat per a metres finals prendre bones decisions, i crec que avui ho hem fet. O sigui, els dos primers gols han estat així, o sigui, una molt bona acció, un sac de banda, un bon centre, un bon remat, i el segon gol, una contra molt bé feta, que ostres, són accions que si no tens els gols que tens, no te les fan, no? És a dir, aquí com a entrenador doncs poc pots fer. Nosaltres hem passat tota la setmana, no? A nivell mental havien de ser estables, tant si ens posaven per davant o per darrere el marcador, cosa que a Gavà no ho vam ser, i crec que hem estat capaços de fer-ho en tot moment. Inclús quan ens han fet el 2-1 hem estat capaços de seguir tenint pilota i que no passés res.
Ja d'aquesta temporada sí que ascendiu l'any passat, i t'imaginaves des del principi de temporada que podíeu assolir aquest segon ascens consecutiu, o és una cosa que s'ha anat donant conforme ha anat avançant la temporada?
Sí, realment l'objectiu no era pujar ni molt menys. Quan un equip ascendeix, no, en una categoria, el primer que ha de fer és ser capaç, no, d'estabilitzar-se com a club en aquella categoria. Però bueno, hem estat capaços, no, de donar la sorpresa. Som un club amb molt menys recursos que la resta, i tot així hem estat capaços, no, de les ganes de voler guanyar, de les ganes de voler fer alguna cosa gran, ens han portat a aconseguir-ho.
Quina és la intenció de marxar la de cara a la pròxima temporada? Portar aquest equip a Divisió d'Honor Juvenil? Veurem quan passin unes setmanes quins són els nous reptes, o tens alguna cosa pensat?
Ara disfrutar moltíssim d'aquest dia. Crec que no seria just parlar d'això avui i treure protagonisme a la gran fita que aquests nanos han fet i que el club ha fet. I bueno, ja parlarem del tema quan sigui oportú.
Doncs Marc, moltes felicitats i a gaudir
de
l'ascens.
Moltíssimes gràcies per tot el seguiment durant tota la temporada. Que vagi bé.
Enhorabona, doncs, al Club Esportiu Mercantil, que la temporada que ve jugarà, insistim, a Divisió d'Honor. L'altre equip sabadellenc de la Lliga Nacional Juvenil, el Juvenil B del Centre d'Esports, va tancar la temporada al camp de l'Adam B amb derrota per 4-2. Els arlequinats han finalitzat desens a la classificació. 3 minuts i mig pel punt de 3 quarts de 2, publicitat, i a la tornada, tot pel waterpolo.
Obrim un nou supermercat Esclat al teu costat. Ens trobaràs al carrer de Brutau número 126 de Sabadell. Les teves marques de confiança, màxima qualitat i serveis com el córner de sushi, l'espai fruits, flec amb taulell de pizzas, pollastres rostits, bassar, tèxtil, espai mascotes i molt més. Ara, el nou Esclat de Sabadell. Un nou supermercat Esclat més a prop teu. Un nou Esclat al teu servei.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a l'Hotel Suís, la gran notícia del cap de setmana ha estat el 20è títol de Lliga de l'Astralpool Natació Sabadell Femení. Ho va estar explicant en directe dissabte a Cal Llonga del Pau Vituri. Hola, Pau.
Hola, Parc.
Les de David Palma, que s'ho jugaven tot a una carta contra el Mataró i, novament, van sortir victorioses.
Sí, vam gaudir de valent, en el dissabte del partit, especialment a partir del tercer quart, quan l'Astralpool el va trencar i es va acabar imposant per aquest definitiu 10-6. A destacar dos noms, sobretot els de Judit Forca i Sabrina Van der Sloot, totes dues amb 4 gols. L'Esquerrana, podríem dir que va certificar el triomf al final, va fer aquell 9-6 des de casa seva, però sobretot la neerlandesa ha estat a un grandíssim nivell en aquesta sèrie i dissabte en molts moments es va posar l'equip a l'esquena en els 3 primers quarts. Tot i això, parlàvem amb ella després del partit amb la Sabrina Van der Sloot, que destacava que això es tractava d'un èxit col·lectiu.
Pero siempre hacemos todos juntas. Quizás hoy yo meto un poco de goals, pero otros días son otra gente. Es que esta es la fuerza de este equipo, que cada partido hay alguien otra que puede meter muchos goles. I així podem ganar.
Doncs destacant l'èxit col·lectiu Sabrina Van der Sloot, un altre aspecte també, ho vam explicar després del segon partit, l'arbitratge, que estava a l'ull de l'huracà. Realment, el tercer va ser el partit més equilibrat, i així ho diuen les xifres, 10 expulsions a l'Astralpool, 8 al Mataró, que és cert que també va gaudir d'un penal, i el club no. Xifres més normals, més equilibrades. S'hi va referir a tota aquesta polèmica que ha envoltat la final el president Claudi Martí, dient que els àrbitres no haurien de tornar a ser mai més els protagonistes en aquests partits tan decisius en els quals hi ha moltes coses en joc.
El que em preocupa, i jo intento treballar i intento conscienciar la gent, és que tenim que arribar a un moment que l'arbitratge no té que ser el protagonista d'alguns partits. I malauradament ho està sent, perquè en el món de l'arbitratge nacional s'ha instaurat una normalitat que per mi no és normal. És a dir, uns partits de primer nivell mundial, i això a nivell de selecció, a nivell de club, no és normal que l'estadística digui que sempre hi ha un equip, una selecció més igual, que rep un 40, 40, 30, 50% més o menys expulsions que un altre.
A tot això, Pau, jo quan t'escoltava la Transmi pensava, sort que el partit sembla decantat per l'Astralpool, perquè amb aquelles accions en què el Mataró ja jugava sense portera i li cedien la pilota a Laura Ester, en què no li arribava la pilota a les mans, sinó que va tocar el travesser, crec que va ser dues vegades, a més.
Dues vegades consecutives que no havíem vist mai. El fet de l'àrbitre de gol és qui s'encarrega, quan surt la pilota fora, de passar-li directament la pilota a la portera. Li passa directament mig metre cap endavant, un metre, doncs no, dues vegades consecutives sense amb la portera fora de lloc, la pilota va anar a la part superior del travesser.
És curiós, que passi una vegada, mira, que passés dues vegades consecutives va sorprendre. Però bé, en qualsevol cas, Pau, un Astralpool que tanca una temporada excel·lent amb el triplet Copa, Lliga i Champions, i fins i tot li podem sumar també la Copa Catalunya.
Sí, és que de fet només ha fallat la Supercopa d'Espanya, que es va perdre precisament contra el Mataró a principis de temporada, però vaja, que una temporada així al club no es vivia des de l'any 2019, just abans de la pandèmia. El tècnic David Palma parlant d'aquest triplet, més la Copa de Catalunya, i també ja pensant en la temporada que ve.
Jo crec que ja més no es pot demanar aquesta jugadora. Per mi una gran temporada i ja començar a pensar en la que ve. Estem encara acabant de tancar alguna jugadora, però tindrem una plantilla també molt ben compensada i molt sòlida.
Ja tot això confirmava el president Claudi Martí, que mantindran aquesta inversió en l'equip, però tampoc sense tornar-se bojos, i feia servir un símil força peculiar per explicar-ho.
Si tu intentes córrer més del que pots amb unes sabatilles que tinguis per córrer a 20, si tu intentes anar a 40, potser el primer quilòmetre ho fas a 40, però segurament que el segon, el tercer i el quilòmetre 100 l'has de fer a 2 perquè les sabatilles ja no van. I aquest exemple nosaltres el tenim. I ens ha funcionat perquè està demostrat que fent les coses bé, treballant, posant els recursos que en cada moment el club i el soci pot posar a l'esport funciona. I així ho seguirem fent.
Doncs aquí queda el símil del president del club. A tot això, Pau, dissabte va ser dia de comiats. Dues de les joves, Elena Ruiz i Nona Pérez, marxen al Sant Andreu i tampoc hi serà Maggie Stephens.
No hi serà la temporada que ve l'estatunidenca que marxa al seu país per preparar els Jocs Olímpics de París. Això ja és tradició a la selecció d'Adam Krikorian, el fet de concentrar-se totes un any abans. I per aquest motiu, una Maggie Stephens que tancava una etapa, la seva segona etapa aquí a Sabadell. De fet, avui penjava un stories a Instagram ja amb la maleta i embarcant l'aeroport del Prat, i molt emocionada per tancar la seva etapa aquí a Sabadell, deixant allò l'escletxa oberta a veure què passa en el futur.
Es una casa para mí, yo pienso para siempre. Es que con este grupo yo voy a volver con mis hijos y quizás David me habla de no, ven otra vez para jugar, el presi, ven, tú puedes venir. Yo, venga, hablamos en el futuro, pero en Sabadell... Yo quiero decir gracias a vosotros también. Es que después de 4 años es muy guay que aquí es mi casa y siempre yo voy a tener este en mi corazón.
Entranyable, sempre Maggie Stephens, que es va poder acomiadar doncs, amb aquest títol de Lliga. La festa, però, Pau, no va ser del tot completa, ja que el masculí no va poder trencar en el seu cas hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que divendres va aixecar la seva 18a Lliga consecutiva.
No va poder. Divendres l'Estrasburg va caure 13-8 en el segon partit a la piscina de Sant Sebastià, tancant així, a nivell nacional, un curs sense títols, però amb aquesta fita d'haver completat una fase regular de la Lliga sense derrotes. El tècnic Quim Colet, que diu que només ha quedat l'espina aquella Copa del Rei que es va perdre a casa a la tanda de penals contra el conjunt mariner.
Molt orgullós de la temporada que hem fet. Jo els hi acabo de dir i els hi havia dit que això era lluitar per posar la cirereta al pastís, val? Però que evidentment no... La temporada és excepcional. És excepcional i ja t'ho vaig comentar l'altre dia. Crec que l'únic que ens ha faltat ha sigut el premi de guanyar la Copa, la veritat.
Demà parlarem de futur, perquè encara hi ha un partit en joc, però hi ha molta incertesa al voltant de la plantilla. 75% aproximadament doncs no continuarà. Sí que és cert que l'últim reforç que ha sonat és el boia estatunidenc Jake Earhart, internacional amb la seva selecció, que ve de jugar a USC, a la Universitat del Sud de Califòrnia. Demà en parlem més un cop passi també, o demà i demà passat, un cop passi el partit que queda contra el Ferencváros a la Champions, que és demà a 2:15 de 8.
Sí, per tant, demà, com dius, Pau, aquest últim partit de la Champions, de la màxima competició continental per l'Estrasburg masculí, i un dels molts jugadors del club que divendres es va acomiadar del waterpolo estatal és el Sergi Cabanes, que la temporada que ve jugarà a les files del Juc, amb el capità de l'Estrasburg. Força emocionat, va poder conversar uns minuts el mateix Pau Ituri.
Doncs amb el Sergi Cabanes. Sergi, què tal, com estàs?
Bueno, ara és una situació complicada, però bé.
Et noto emocionat. Queda una última funció, un últim ball contra el Ferencváros a la Champions, però la sensació és que avui sí, no? que s'ha acabat un cicle.
Sí, estava una mica a l'espera de si aconseguíem aquest tercer partit a Sabadell per poder-me despedir com correspon amb l'afició i tot. Però cada cop em vaig mentalitzant més i ara és massa d'hora. Acabem de rebre una derrota bastant difícil en aquests play-offs, perquè bueno, en cap moment ens hem trobat com som nosaltres ni hem demostrat el potencial que estàvem demostrant. I bueno, a valoració personal, per mi és molt especial, però a la vegada és un sentiment complicat.
Què t'ha passat pel cap aquests dies? O què t'està passant fins i tot pel cap ara mateix, després d'aquest últim partit de Lliga que has jugat amb el Sabadell?
Bueno, em passa al cap doncs, que ara mateix es tanca una etapa, es tanca uns anys molt bonics que he viscut a Sabadell, en els que se m'està fent complicat perquè bueno, vaig traient les coses del club, al final que si els treballadors del restaurant, que si els entrenadors que he vist tota la meva vida, amb el David Palma, que em portava infantils, amb el Rupert, que portava els meus amics també. Bueno, no és fàcil.
No s'ha pogut tampoc posar la cirereta amb aquesta lliga, era molt complicat contra l'Atlètic Barceloneta perquè enganyar-nos, però la sensació també suposo que és d'orgull per la temporada que heu fet, que al final és històrica, que heu guanyat tots els partits de la lliga regular, inclosos els dos contra el conjunt mariner. Més orgull, potser, que frustració, tot i que ara és tot molt recent o què?
Bueno, ara tens una mica de frustració perquè no has pogut mostrar el que et deia abans al teu nivell. Però si ho pares en fred i dius, mira, escolta, tret dels play-offs que ha passat el que ha passat, la temporada del Sabadell ha sigut increïble, és a dir, veníem de guanyar l'Alén, vam caure l'any passat a play-off a semifinals contra el CNB i ara ens mostrem un equip superfort, ens hem mostrat superestables a la Lliga. Bueno, com dius tu, és històric, o sigui, hòstia, feia molts anys que no s'aconseguia el que hem aconseguit i és superespecial, llavors, bueno, una llàstima, això és l'esport i està clar que el Sabadell tornarà, estan fent un equip molt fort per l'any que ve, soc de primera coneixença i, hòstia, també m'interessa que segueixin endavant el nivell d'apostar pel waterpolo i de seguir fent un equip fort i desitjar-los la millor de les sorts. Òbviament, encara falta fer embaros.
Això no m'oblido.
Queda aquest últim partit de Champions. Ara de seguida també et preguntaré, Sergi, però bé. Sí que és cert que ara feies una mica de repàs, no? de com marxes del club, segurament en un dels millors moments històricament doncs, esportius més al nivell. Fa uns anys l'equip va apostar per tu en un moment més baix, va apostar per tu com a jugador franquícia. És cert que abans hi havia la teva trajectòria, no? Fins i tot a la base del club, però déu-n'hi-do el creixement que ha experimentat aquest equip i del qual tu has estat part activa. Aquests últims anys l'equip ha anat cap amunt i el deixa, suposo, en un molt bon nivell, no?
Mira, inclús ara mateix tinc la primera temporada amb el Xava. Tinc uns records molt especials amb aquell equip. Crec que no va ser fins la temporada següent que vam forçar el tercer partit. Després un altre tercer partit. Vam entrar a Champions. Després vam tenir aquest impàs amb el Xava, que vam quedar setens de Lliga. Vam apostar pel Quim com a nou entrenador. Vam fer un parell de canvis. Entrem a l'Alén. El primer any, si no recordo malament, caiem contra l'OSC. El segon ens plantem a la final i el tercer estem a la Champions. No hi ha molt més a dir, crec que la trajectòria del club ha estat impecable, una mica muntanya russa, però a la vegada amb la intenció superclara de que el waterpolo espanyol està a un nivell molt alt. Hem demostrat a la Champions que ens ve el Marsella els guanyem, ens ve el Lluc els guanyem, l'OSC el guanyem, competim contra el Novi Beograd els dos partits, potser el Fenerbahçe el primer va ser així una miqueta i potser el Lluc allà, bueno, va ser una miqueta partits que poden passar perquè tenen moltíssim nivell i moltíssima plantilla, però la trajectòria del club ha sigut increïble i per mi és un orgull haver format part de quasi aquesta dècada en el club i haver vist la quantitat indecent de jugadors de qualitat i els pitjors moments i els millors moments.
Doncs Sergi Cabanes, que ha estat un plaer aquests últims anys que hem coincidit, hem gaudit moltíssim de no només del teu joc, sinó del joc de l'equip. I a partir d'ara doncs, seguirem què va fent el Joc d'Obrovnik cada setmana i et desitgem el millor, com sempre. Ha estat un plaer, Sergi.
Moltes gràcies, el plaer és meu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Acabem amb futbol sala. El Natació Sabadell s'ha acomiadat del somni de l'ascens a segona. Els d'Adri Sánchez no van tenir cap opció. A Eivissa caiem per un contundent 8-2 a mans del Gasifred. El resultat global de la primera eliminatòria del play-off ho diu absolutament tot. 12-4. Tot es va començar a torçar dissabte amb el gol en pròpia d'Adrià Térmens en una tarda per oblidar pel club. Ni tan sols van poder aprofitar els nedadors un penal a favor o els dos minuts de superioritat per l'expulsió d'un ex de l'equip, Àlex Llamas. El capità de natació Sabadell, Arnau Ametlla, admet que no han estat al nivell que esperaven.
La sensació final jo crec que no pot ser bona, perquè bueno, veient tota la dinàmica que havíem portat durant la temporada, doncs jo crec que al play-off no hem competit com nosaltres ho acostumem a fer. Sí que és veritat que el partit d'ahir és una mica enganyós, perquè nosaltres ja a la segona part, des del primer minut, sortim de 5. Llavors, bueno, això ja condiciona bastant el partit, però bueno, anem amb aquella sensació de que potser podíem haver fet alguna cosa més.
Acaba així, per tant, una temporada notable pel club, que contra pronòstic va aconseguir colar-se al play-off descent signant un quart lloc a Lliga. Ara s'esperen alguns moviments a la plantilla, amb la sortida d'alguns jugadors importants i també la del tècnic Adri Sánchez. Durant els pròxims dies hi haurà tongada de reunions per conèixer si hi haurà un altre cop una forta renovació al vestidor o, en canvi, estarem parlant de continuïtat, però molta incertesa a hores d'ara, fins i tot pel mateix Arnau Ametlla.
Jo sé que, bueno, que jo tinc una edat ja, que pot ser molta gent quasi em vol jubilar, però bueno, jo encara tinc corda. Sí que és veritat que bueno, ara suposo que acabat el play-off doncs començaran totes les converses amb el club, com amb entrenadors, com amb qui sigui a parlar, i veurem la situació. Jo el que tinc clar és que bueno, sóc un jugador que m'agrada jugar, com a tots, i veurem l'any que ve.
Estarem atents, doncs, en els pròxims dies. Sigui com sigui, la temporada que ve tornarem a tenir els dos equips de sempre a la segona B de Futbol Sala, el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Un minut clavat per les dues del migdia, moment de marxar, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja sabeu que podeu recuperar aquest programa a radiosabadell.fm i a través de les nostres xarxes socials. Avui a 7:45 del vespre, recordeu, el nostre canal de Twitch i també a l'antena de Ràdio Sabadell, Tribuna Preferent, demà, puntuals amb la cita, Hotel Suís, a partir de la 1 del migdia, amb el Pau Vituri al capdavant. Abans de tot això, ara a les dues, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.